Celebra els 40 de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. 40 anys.
Dies de ràdio.
Catalunya Ràdio.
Aquest programa és l'internauta que es dedica a posar context a la vida online.
Bon dia, Catalunya. Us estimo.
Ja em teniu aquí una altra vegada amb vosaltres.
Hola, família. Salutacions de Jordi Tardà.
Presentació i realització, Pepa Palau.
Hi ha dues respostes, perquè sí o perquè no.
Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio.
El programa que gosa penetrar en els entrellats de les intimitats humanes.
L'Esportiva Lleida és més líder que mai després de la important victòria d'aquesta tarda al camp d'esports contra el Marbella.
Us parla Andreas Faber-Caix.
Aquí el lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico.
Som amb el hashtag Som la Tribu. Va, vinga, esperem els vostres comentaris.
I ja comences a veure gent doncs, que està fora del cotxe en comptes d'anar a netejar el cotxe.
Com cada dimarts, cada vostès dimarts. Tenen l'aventura d'escoltar-nos.
Hola, sóc el Vermell Fred.
Hola, senyors, bon dia, ja tornem a estar.
Els lleidatans porten dues victòries consecutives i avui tenen ganes d'aconseguir la tercera.
Bona nit i benvinguts al mes d'agost i a les vacances oficials.
Per posar-se en solfa i afinar cada dia de cada dia, a l'hora del cafè, l'orquestra.
Jordi García Soler, 1947-2020. Memòria selectiva, amb Joan Baptista Humet. Realitza Jordi García Soler. Programa més el 17 de desembre del 2005. Memòria selectiva. Un programa de Catalunya Ràdio en què, sense nostàlgia, fem memòria de cançons d'ahir i d'avui. Una memòria selectiva. Amb Dolors Joanola a la producció, Jordi García Soler dirigeix i presenta Memòria selectiva.
Bona tarda. Tornem a la memòria selectiva de cada dissabte a aquesta hora aquí, a Catalunya Ràdio. Ho fem avui recordant, sense nostàlgia, com sempre, cançons d'ahir i d'avui. Escoltem aquesta.
No han passat pas gaires anys, Gemma, que et vaig conèixer. Va patir la mare tant perquè poguessis néixer. Que bonics que eren els ulls que vas obrir, que bonics aquell setembre. Que feliç nasqué als teus llavis el somris, que feliç que hi ha estat sempre. Gemma, guaita les flors, guaita les flors, que són boniques. Gemma, guaita les flors, guaita les flors, i no caminen, i tu ets la més bonica. Qui pogués per un instant viure tota la joia que tu sents al n'acordant, dues sabates noves, les dures hores i hores als teus peus, les veig noves i les miro. Amb gran goig em parlarà la teva veu i és per això que més t'estimo. Gemma, guaita les flors, guaita les flors, que són boniques. Gemma, guaita les flors, guaita les flors, i no caminen, i tu ets la més bonica. Sense por segueix lluitant, que així es llaura la vida. Xica, xica, es va lliurant la força que dormia. pren els dies d'un en un, que hi és el temps per premiar el teu entusiasme. Ho mereixes tu i l'esforç que fan silents els teus ulls vers esperança. Gemma, guaita les flors, guaita les flors, que són boniques. Gemma, guaita les flors, guaita les flors, i no caminen. Gemma, guaita les flors, guaita les flors, que són boniques. Gemma, guaita les flors, guaita les flors, i no caminen. Gemma,
Gemma, una cançó d'en Joan Baptista Humet, una cançó cèlebre, molt popular, finals dels 60, començaments dels 70, i aquí tenim en Joan Baptista. Bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Joan Baptista, de quin any és aquesta cançó?
Del 71. 71. Gravada al 71, jo pensava, la vaig escriure al 70. Jo tenia 20 anyets.
20 anyets. Mm. I han passat molts i molts anys, però continua sent una de les teves cançons més conegudes.
Sí. I com més... anava a dir misterioses, perquè, en el fons, el no sortir mai amb un disc de llarga durada, un long play, que es deia abans, o després en un CD, es va perdre, vull dir, va desaparèixer. Però, en canvi, va quedar en el record popular, perquè molta gent es diu Gemma, això se m'ha dit des de fa molts anys, a resultes d'aquesta cançó.
En la memòria selectiva de la gent.
Efectivament. Queda. I aquí ha quedat. I per això dic una mica misteriosa, perquè ha sobreviscut a l'oblit, a desaparició física del seu suport. I per això estic tan agraït avui a Picap que l'ha recuperat i l'ha inclòs en un recopilador.
En aquest disc, Gemma entre fulls, que és un disc que recorda aquell Joan Baptista Humet que a finals dels 60, començaments dels 70, va aparèixer en el món de la cançó catalana i ens va donar unes sorpreses excel·lents amb aquesta cançó o amb aquesta altra, per exemple, Fulls.
Són petites gotes d'aigua enamorada que t'esperen impacients cada matí, que empastifen de gargots una pissarra i neteja l'aire d'unes cola gris. Són ditades suaus, ansioses de besar-te, d'escombrar per tu la pols del seu carrer. Són butxaques capgirades que esgarrapen, són preguntes que t'avalen sens voler. Són trossets de boira al vent de les afores, cavallers temibles d'hortes i barran, atrapats de dia al llapis tantes hores i de nit a un llit estret pels seus germans. I són fulls, fulls que algú deu haver arrencat, fulls d'un llibre que s'escriu a la ciutat amb dibuixos i paraules diferents, amb un altre riure i amb un altre accent. Som petites gotes d'aigua enamorada, gotes de suor, de llàgrimes i sang, que floreixen les tauletes apilades i no saben que les coles són de pas. Són el tros de terra verge dels seus pares, l'únic fruit seu que uns peus mai no han trepitjat, l'únic cabra que ningú els ha pres encara, perquè poca cosa valen els infants. infants aprendran a fer ciment el temps que escriure, no duran tacats de tinta els pantalons, a la força trobaran la son per viure, força que ha de batre un dia als peus del món. I són fulls, fulls que algú deu haver arrencat, fulls d'un llibre que s'escriu a la ciutat amb dibuixos i paraules diferents, amb un altre riure i amb un altre accent.
En Joan Baptista Humet és un xicot, en els anys en què apareix cantant, que ens arriba d'un poble de València, Navarrés, i apareix a Barcelona cantant les seves cançons en català, pateix algunes incomprensions i, de sobte, canta en castellà. Des d'aleshores has continuat cantant sempre en castellà?
Exactament no, perquè... després va sortir Fins que el silenci ve, amb el que em vaig presentar al Palau, i clar, va ser també com una mena d'illa de llengua catalana dins de tota la meva discografia, perquè jo de fet vaig fer dos discos en català, més alguns singles i tal, quan la meva discografia és més extensa, són 8 o 9 discos. A mi realment em costava, eren situacions molt difícils. Jo he patit bastant a l'hora d'escriure, i no perquè jo tingués una censura, sinó perquè sempre t'has regit per la llei dels números. Vull dir, quan jo he treballat en una companyia, sempre hi ha hagut aquella qüestió de la rentabilitat. Llavors jo m'havia d'enfrontar a tot un petit sistema per poder fer el que jo volia. I amb el disc del silenci, Fins que el silenci ve, jo vaig tenir l'oportunitat, potser perquè no van estar massa pendents del que jo feia, de poder fer el que jo vaig voler. És a dir, jo em vaig moure sempre en el món del bilingüisme, perquè a casa sempre hem sigut bilingües. La meva mare, de procedència valenciana, però de la part de València de l'interior, més castellana, i el meu pare català, de la burgeria de Terrassa de tota la vida. És a dir, jo sempre m'he mogut en aquests dos. I, de fet...
Ets un cas similar, en aquest sentit, al de Serrat. Bilingüe familiarment, bilingüe
sí,
socialment.
Absolutament,
mare,
sí.
Mare aragonesa, òbviament, de parla castellana, sí. I pare català, i de parla catalana.
I sobretot, i això ho dedueixo de les seves cançons, de quan les cançons que ha dedicat a l'Aragó, impregnat com ell, molt de les dues cultures, perquè són dues cultures molt, molt diferents, en realitat. Potser la cultura d'alicantina seria diferent, o la cultura de la ciutat de València pot ser més similar a la catalana, però, en canvi, la cultura de l'interior és més manxega, o aragonesa, perquè en el meu poble hi ha molta ascendència aragonesa, que no pas catalana. En definitiva, que...
De fet, el nom del poble
Navarrés,
marca sí. Una ascendència navarresa.
Possiblement. No coneixo jo d'on procedeix el nom, però òbviament deu tenir alguna connotació de Navarra. Sí.
Ara, de sobte, en Joan Baptista Humet es posa a cantar en castellà i no renega del seu propi estil, continua conreant el mateix tipus de cançó, tipus de cançó evidentment melòdica i amable. Jo la qualificaria com unes cançons amables. I estàs d'acord?
Fins a cert punt, sí.
Almenys en aquella època.
Sí, perquè, a veure, quan jo les escolto, perquè a mi també escoltar les cançons antigues també em retrotrau, em reporta en aquella època, i em fa redescobrir-me una mica, perquè no sempre un és conscient del que fa. Potser ho ha d'anar descobrint amb el temps. I hi havia una certa amabilitat, perquè jo penso que era com una mena de batalla que jo havia de vèncer. En el món de la psicologia hi ha una mica la figura del nen adaptat, que diuen, de la figura de l'anàlisi, sobretot des de la perspectiva del que es diu l'anàlisi transaccional. Doncs el nen adaptat és un nen que vol ser amable per caure bé a tothom. Jo reconeixo que la meva adolescència, amb una família on érem 7 fills, amb un pare, el que jo vaig estimar molt, però era molt autoritari, doncs potser jo era aquesta part amable, era el pallasso de la família, saps allò que sempre hi ha, quan som molts fills, i segurament jo vaig pujar-me a un escenari, i això ho vaig descobrir un dia davant d'un monstru de la i espero que no et molesti que el citi ara, que és el Jesús Quintero, que jo vaig descobrir amb el programa seu que jo possiblement m'havia pujat amb un escenari per recuperar el meu pare. Això és molt fort. Però llavors entro amb el que dius tu. Sí que hi havia un Joan amable que volia fer-se estimar de tot, per tothom. Però a la vegada hi havia un Joan dur, és a dir, agre, aspre, dramàtic.
Però aquest Joan aspre i dur apareix molt més tard. Apareix més aviat en la maduresa, en el teu retorn.
En el meu retorn, et refereixes a l'actual?
Sí.
Bueno, no ho sé. Jo recordo que hi havia cançons d'aquella època, com No m'importarà pas gens, que era una declaració de guerra al meu propi pobre pare, o cançons com Carta per a ningú, que era un pres que estava a punt de ser ajusticiat, en un moment pre...
Però no eren les excepcions que confirmaven la regla.
Sí,
el que predominava era aquesta amabilitat, aquest voler complaure.
Sí, i sobretot... Voler, jo penso, complaure jugant un joc molt difícil, que és complaure a la gent que jo estimava, complaure a la gent que m'estava escoltant, a més, i a la vegada intentar trencar amb allò que a mi m'impedia ser lliure, que segurament eren uns vincles familiars, abans et deia que venien d'una família burgesa, les famílies que es deien abans burgeses és perquè estaven carregades de prejudicis i els costava molt trencar esquemes i tal. I llavors jo necessitava trencar aquests esquemes. Vull dir, jo penso que en el món de la meva trajectòria musical ha representat, perquè sempre he intentat ser transparent, almenys ho he intentat, la meva pròpia trajectòria humana, personal. Jo he anat descobrint el Joan, a mi m'ha ajudat moltíssim les meves cançons per fer una mena de teràpia i anar-me reconeixent a mi mateix. Clar, llavors, aquesta duresa, que no era duresa, era una sensació de desubicació. Aquesta és la paraula. Jo vaig fer una cançó com L'Estrangero, una de les cançons més sentides que he escrit mai, on intentava explicar aquesta falta d'arrelament. Però a la vegada, aquesta llibertat que et dona pertany a dues comunitats diferents, perquè et trenca molt les barreres, és a dir, elimines prejudicis. Vull dir, el que és aquesta necessitat de volar. Aquesta necessitat de volar també va sortir en el disc del Fins al Silenci. És a dir, de sortir de les teves pròpies arrels i emergir i aixecar el vol. Vull dir que era aquesta pròpia lluita humana que jo tenia la que s'anava transmetint.
En Joan Baptista Homet publica en castellà i publica, per exemple, entre d'altres, en el seu disc Diàlogos, aquesta cançó, Que no soy yo.
A veces pienso que tengo suerte, sin una perra y aún me divierte mi profesión. Desde una noche en la que Dios quiso comprometerme con el hechizo de una canción. Y ahora acabemos de ser sinceros, que a mí también me mueve el dinero y la vanidad. A no ser menos que mis amigos, que se conforman con un suspiro de libertad y una lucecita que apenas se ve. Cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo. A veces pienso que lo más grande de que dispone el hombre es el hambre de conocer. Que abrir un libro es abrir las alas sobre las cosas que nunca acabas de poseer. Y empiezas a edificar tu mundo de las ideas en un segundo de intuición. Para acabar bajo los cimientos, esclavizando tus sentimientos a la razón. Y una lucecita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo. Vibro con cualquier cosa, una mirada se me hace hermosa si mira en paz. Por un cachorro que se extravía, y así yo entiendo a mis alegrías, va y ven fugaz. Y porque sufro y me pongo al lado del oprimido y amordazado que se echa a andar. Porque la ha hecho que el mundo gire, y hay que cantarle pa' que no olvide su malestar. Y una lucecita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo.
Que no soy jo, una altra de les cançons de Joan Baptista Humet que anem recordant avui en aquesta memòria selectiva. Però de tu es deia, Joan, que quan vas aparèixer, quan vas publicar els teus primers discos, a la teva primera etapa, fonamentalment als anys 70, que eres un cantant, alguns deien que serratejaves, per tant, que tenies influències serratianes, uns altres que llaquejaves, és a dir, que tenies influències de Lluís Llach.
Està bé, això, els verbs aquests són neologismes molt macos. I encara més.
Bàsicament deien això.
Doncs mira, jo hauria de ser hauria de ser receptiu a aquest tipus de comentaris, perquè de fet jo vaig compartir molt escenari. Bueno, el Lluís Llach va compartir molt escenari a mi durant un parell d'anys, en el que jo vaig poder-lo acompanyar per tot arreu.
Perquè anaves de taloner.
Anava de taloner, amb la qual segurament alguna cosa se m'enganxava. Era a més a més, era una època preciosa d'ell, en el que ell començava a explotar musicalment i a ser requerit de tot arreu, de la Catalunya del Nord, de la del Sur, del Principat, de tot arreu, i anava, era una cosa, auditoris molt petits, però absolutament volcats, era una experiència molt bonica. És obvi, segurament, com les persones som osmòtiques, no som tancades. En Serrat, per mi, va ser el descobriment. I un dia vaig estar, sembla que va ser a Vila de Cavalls, una nit d'estiu, que vaig trobar-me de front amb ell en un escenari, sentint-lo cantar. Jo anava amb el meu pare, em sembla que algun germà meu, i vaig dir, jo vull ser com aquest senyor, jo vull fer el que fa aquest senyor. Em va agafar un rampell, era molt, llavors jo tenia 17 anys, potser. Ell també estava en una època, no, que estava començant també a eclosionar, no? Llavors, la fascinació va ser tan brutal que, possiblement, durant un temps jo me l'escoltava molt.
Fins que no té influències.
Clar, és obvi, jo segurament, ell també les ha tingut, altres cantants. És a més, lo interessant és que, com la música és un trajecte, doncs que al llarg d'aquest trajecte tu vagis trobant el teu propi punt, en el que tu t'omple, el que et fa feliç. A mi sempre m'ha fet una certa pena cantants molt bons que s'han especialitzat a fer el que es deia covers, no sé si es fan ara, segurament sí, no? Però era poder emular ràpidament a qualsevol tipus de cantant, perquè era com una forma de no tenir...
Això, als anys 60, sí, era conegut com els versioneros.
Versioneros.
Que era, per exemple, aquella cosa tan curiosa que el Yellow Submarine a Espanya va vendre més còpies als Mustang amb Submarino Amarillo que els Beatles amb Yellow Submarine. I els versioneros dels Beatles a Espanya eren els Mustang. I tants altres van anar fent versions en una època en què l'anglès era molt menys conegut que ara, en què els discos estrangers arribaven amb més retard. Ara, jo et diria que per temàtica i gairebé musicalment, per mi una de les cançons més serratianes teves d'aquella època, concretament, és una cançó en què recuperes aquest to de retratista, de cronista, de poeta de la quotidianitat que té en Serrat en algunes de les seves millors cançons. I ho fas en una cançó que es diu La Lletana Abajo.
Te acostumbraste hace ya tiempo a las durezas en su piel, a su caricia algo tosca y a complacerle en silencio. Y en silencio él se llevaba la rutina envuelta en un papel. para almorzar en silencio entre toberas de fuego. Te acostumbraste a ver llegar anochecido a un hombre gris, grasiento bajo las uñas y óxidos en el aliento. Darle importancia a su lamento, no grites, Luis. Tuvimos tiempos peores cuando llegamos aquí. Y hace 3 días que no aparece. ¿Qué le ha podido pasar? No tardo tanto otras veces. Lo presentías, quizá el trabajo. Coge tu carnet, tu dinero y ve la dieta abajo.
El 30 de novembre passat va morir a Barcelona el cantautor català Joan Baptista Humet. Avui, a Memòria Selectiva, reemetem el programa que vam gravar amb ell el 17 de desembre de 2005.
Per acabar la setmana, por un arroz, una mañana, tragando escoria y fundición, por un carrito de niño, lo que usted quiera, patrón. Te acostumbraste a acariciar la vida por el envés, para agachar la cabeza sin demasiadas preguntas, para aceptar que tú eres tú y que nunca serás usted. Usted te paga las horas, abrigas los pies. Y hace 3 días que no aparece. ¿Qué le ha podido pasar? No tardo tanto otras veces. Lo presentía, quizá el trabajo. Coge tu carnet, tu dinero y ve la Yetana abajo. Coge tu carnet, tu dinero y ve la Yetana abajo.
La Yetana abajo. Jo deia que és una de les cançons més serratianes, en aquest sentit de retratista, que ha compost mai Joan Baptista Humet. Però hi ha una cançó que marca un abans i un després en la teva carrera artística. És una cançó que va esdevenir autèntic hit, autèntic èxit. Vendes i vendes i vendes en el mercat espanyol i sud-americà,
sí,
importantíssimes. Quants milers de còpies?
No ho sé, perquè a mi em van donar el disc d'or a cap de 2 mesos d'haver sortit el disc al carrer i no he tingut mai més cap disc d'or. No sé si això significa que no es van vendre més de 70-80 mil discos, perquè segurament, com es contava... Però, si més no, no és el que més m'ha preocupat. A mi, del tema al que tu et refereixes, que m'imagino que vols...
Clara.
Que estàs parlant de Clara, doncs el que em va fer és que em va permetre... M'ha obrir moltes portes, em va permetre treballar molt, em va permetre conèixer altres indrets i això per mi... És una cançó que va requerir tant espai que sense voler, segurament, va donar cops de cols a altres cançons, tant o més maques que aquesta, però que no van gaudir.
Que no van tenir aquest impacte.
No van tenir aquest impacte. I així són les coses, i on les accepta, jo segurament estaré marcat tota la vida per les cançons que ja has anat posant abans, com Gemma, com Clara, com Que no soy yo, com La Yetana, com... Clar, doncs són cançons que estan en la meva trajectòria omnipresents. I Clara és la que té més espai, la que requereix més espai.
D Dies de ràdio. Catalunya Ràdio. 40 anys. Memòria selectiva. Amb Joan Baptista Humet.
Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente Clara, a la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas y nadie quiso preguntar. Se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo Clara. Languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció. Recorriendo aceras dicen que la vieron ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, la ropa empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció.
Catalunya Ràdio.
Com comentava, Clara marca un abans i un després en la carrera artística de Joan Baptista Humet. És una cançó que l'ha marcat, que l'ha marcat personalment i artísticament d'una forma decisiva, perquè aquesta cançó la continues cantant.
Sí, i la cantaré fins que em mori. I la demana, inclús la gent, si l'has cantada una vegada, te la demana que la tornis a cantar. No, no, és la veritat, és que jo penso que és una cançó bonica, que és maca, i que, sobretot, va aparèixer en un moment en el que parlar del món de la... Això val la pena dir-ho per la gent més jove, no? Ara és una cosa que està absolutament... està al carrer, la televisió, el món de la droga, està amb campanyes publicitàries, però és que en aquell moment va haver cadenes radiofòniques que em van vetar la cançó, perquè no podia una cançó parlar d'una cosa així. És a dir, que en aquell moment era especial. En l'any 82, o així, que és quan va sortir, em sembla, doncs no es podia parlar d'aquestes coses, no?
D'això fa gairebé 25 anys. Han passat molts anys, però és una d'aquestes cançons que forma part de la memòria. De la memòria selectiva de milers i milers de persones que han anat seguint l'evolució de Joan Baptista Humet, que recorden aquesta cançó, o una altra del mateix disc, d'un disc que es titulava Melancolia, i era una cançó que reflecteix molt, jo crec, la personalitat humana de Joan Baptista Humet. Hay que vivir.
Y esto no da más de sí. Habrá que darnos por vencidos y echarnos al camino, que no hay nortes por aquí. Al sueño americano se le han ido las manos y ya no tiene nada que ofrecer. Solo esperar y ver
la gran bola de nieve que se levanta por doquier. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir. Y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacer seguro en ti. Habrá que componer de nuevo el pozo y el granero y aprender de nuevo a andar. Hacer del sol nuestro aliado, pintar el horno ajado y volver a respirar. Quitarle centinelas al parque y a la escuela, columpios y sonrisas volarán. Sentirse libre y suficiente al cierto y al relente, mientras se va adorando el pan. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir. Y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacerse muro en ti. Habrá que demoler barreras, crear nuevas maneras y alzar otra verdad. Desempolvar viejas creencias que hablaban en esencia sobre la simplicidad. Darles a nuestros hijos el credo y el hechizo del alba y el rescoldo en el hogar. Y si aún nos queda algo de tiempo, poner la cara al viento y aventurarnos a soñar. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir. Y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacerse muro en ti. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir. Y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacerse muro en ti.
Hay que vivir. Aquesta és una de les cançons, Joan, de la teva època, diríem, de màxim esplendor. Dels començaments, la primera meitat dels anys 80. Que és el moment dels teus grans èxits, el moment del teu gran impacte popular, fins al punt que un diari com Pueblo proclama l'autor més popular d'aquella època, si no m'equivoco, l'any 1981. Però tu és d'aquells anys del 80 al 84, aproximadament, que publiques diversos àlbums, el que en dèiem en aquella època long plays.
Sí, long plays.
Long plays.
Que poc duraven, de 15 minuts per cara, sí.
I tot allò de sobte s'acaba. Per què s'acaba?
Bueno, val a dir que tota aquesta època va acabar en el 85, després de Hay que vivir va aparèixer Amor de aficionado, i després d'Amor aficionado va aparèixer Solo soy un ser humano, i amb això es va acabar la meva carrera, en teoria.
Primera meitat dels 80.
Sí, en el 85, perquè jo vaig portar... A veure, jo devia estar bastant tocat en aquella època, però sé que vaig portar un dia un treball, 12 temes nous, a la meva companyia, que pràcticament no es van escoltar. Em van dir, mira, Ariola i RCA, que era la meva companyia, s'han fusionat, tenim una duplicació de catàleg molt important, i Joan, tu ets el potser dels esglaons més dèbils. Així m'ho van dir, amb la qual cosa, home, si t'hem de fer el disc el farem, però no posarem massa interès. És a dir, que jo me'n vaig anar d'alguna manera, Jordi, de la música uns mesos, perquè vaig sentir una mica defraudat per aquesta situació. Vaig dir, bé, no m'agrada gens. I tampoc em va venir de gust agafar el disc i anar-me'n amb unes altres companyies. Jo, fidel a la meva forma de ser, que el primer que vaig sentir-me és un sentiment d'autocrítica molt fort, i vaig dir, què m'està passant, per què em costa tant tirar endavant, quan a la vegada, a nivell exterior, estava funcionant. Llavors era una mena de situació estranya. I em vaig agafar uns mesos i em vaig desaparèixer.
aquests mesos van convertir en un any, aquest any en diversos, de tant en tant em trucaven, sobretot de Madrid, has de tornar a gravar, has de venir aquí, hem de fer alguna cosa, però jo en aquell moment estava una mica de tranquil·litat. Algun dia podríem parlar més calma d'aquesta situació.
Perquè, evidentment, hi ha una pressió que a vegades el públic desconeix, la pressió de la indústria sobre l'artista. Sí. Aquesta pressió existeix. És aquella que alguns, perquè signen en contracte, que han de fer un disc a l'any. I és igual que no tinguin cançons. Igualment l'han de fer. I si les cançons són dolentes, doncs tant se val. I si no, es tira mà del que sigui. I en altres casos, perquè les companyies exigeixen uns nivells de rendibilitat molt alts. I si no, doncs mala sort. I tot això porta Joan Baptista Humet a retirar-se dels escenaris. I triguen molts i molts i molts anys fins que finalment, diguem-ne que gairebé 20 anys després, Joan Baptista Humet reapareix. I reapareix amb un disc amb un títol genial. Solo bajé a comprar tabaco. I d'aquest disc escoltem la primera cançó, El regreso.
Dies de ràdio, 40 anys. Memòria selectiva, en Joan Baptista Humet. Realitza Jordi García Soler. Programa més el 17 de desembre del 2005.
De pronto un cable se le cruzó ante aquel vértigo repentino. Cerró la puerta del camerino, tiró la llave y desapareció. Ya no tenía nada que contar y le asustaba el peso del vacío. O su propuesta era un desvarío y no encontró nunca su lugar. Y se bajó del tren y hacía frío. Por 15 años pudo esconder sus sentimientos a cal y canto, sin compromisos ni desencantos que le prendieran con alfiler. A ras de suelo se reconcilió con la frescura del desconocido, haciendo suyos los contenidos de las canciones que defendió. Y se dejó llevar por el olvido. Ay, señor compositor y desaparecido, ¿qué puede haber en los motivos de un desertor? A saber si fue el placer de nuevas utopías, o fue su propia cobardía que le hizo ceder. Un día vino a reconsiderar si algunos cambios no estarán prohibidos, si uno no es más que lo que siempre ha sido, y ya no hay forma humana de escapar. Y se aburría tanto en su mudez y le dolía tanto la cordura, que decidió lanzarse a la aventura y airear de nuevo su desnudez. Y vio pasar un tren y hacía frío. Ay, señor compositor que ha vuelto del olvido, ¿qué puede haberle convencido si no es amor? A saber si fue a creer que desaparecía, y halló aquel último tranvía para volver.
I allò que l'últim et canvia per a volver. Aquest era el teu últim et canvia, Joan Baptista?
Podria ser-ho. Podria ser-ho. Almenys jo vaig tenir la sensació que podia ser l'últim tramvia. No saps mai si és exacte, però et dius... Bé, ara he heredat unes terres. És així de senzill, no ho havia dit mai, Jordi. Ara puc fer-ho. Ara tinc uns recursos, ara puc muntar una productora i puc treure el disc que jo vull treure. Potser és l'últim tramvia. Si me'ls gasto en una casa, que era la meva idea original, no l'hagués pogut treure, aquest disc.
I surten paral·lelament dos discos. Surt aquest impagable títol de Solo bajé comprar tabaco, que vol dir que t'has passat 20 anys comprant tabac.
Desapareixent a la pata a la llana, no?
I a la vegada surt Gemma entre fulls, que és un recopilatori antològic, diguem-ne, de les teves cançons en català. I aquest disc, el Solo bajé a comprar tabaco, és el que jo et deia. És el d'un Joan Baptista Homet madur, madurat, assaonat, diguem-ne allò, dius, amb molts anys de bodega.
Sona bé, en barrica. Sí, com a mínim un Joan que ha pogut anar fent el seu camí, la seva trajectòria vital, a banda de la música, que significa fora del seu personatge.
A què t'has dedicat fora del business, aquests 20 anys?
Bàsicament a la formació. És a dir, he treballat molt la formació en el món de les empreses, treballo molt la comunicació personal, m'agrada molt la comunicació verbal com no verbal, vull dir, tot el que és aspectes comunicatius que es tradueixen en vendes, en temes protocolaris, en temes d'atenció al client, comunicació interna... Jo m'he mogut molt al món de la comunicació, però no en el món de la música.
I de sobte reapareixes 20 anys després.
Sí,
mogut... Són molts anys.
Molts anys, molts anys. Tant que jo penso que ha sigut una osadia brutal, que no sé si la vida... Per mi el repte era dir, la vida m'ho farà pagar i no en treuré res d'aquesta situació o em donarà aquesta segona oportunitat. Perquè, en el fons, jo necessitava passar per aquest procés, jo ho sé. És a dir, jo tenia que, en el 86, que és quan vaig marxar, jo havia de passar per tota una mena de travessia del desert que a la vegada m'alliberava d'una sèrie d'obligacions i anar treballant, anava a dinar creixent, no ho sé, anar madurant, anar funcionant, anar vivint. I em vaig dir sempre, si algun dia tornes a cantar, que sigui, no sé si des de les madureses, no seria capaç de dir-ho, però sí des del relax, des de la serenitat que dona no dependre de la música, que això és molt important. Perquè quan depens de la música, pateixes. Jo era un gran patidor, era un sofriente. En canvi, ara no. Que funciona més? Perfecte. Que funciona més? Perfecte. Ara ho faig, jo penso més des de la meva generositat, des de la meva necessitat de ser-hi, de complaure, d'agrair. Aquesta necessitat jo fa 20 anys no la tenia.
Avui, en aquesta memòria selectiva, hem tingut amb nosaltres en Joan Baptista Homet. En Joan Baptista Homet, que ha publicat aquest últim disc, Solo bajé comprar tabaco, gairebé 20 anys després del seu últim disc, i alhora, Gemma entre fulls, un recull antològic de les seves cançons en català. Joan Baptista Homet, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies per aquesta tarda tan maca de records i de coses sense melangia, que és lo important.
Sense melangia, sense nostàlgia en aquesta memòria selectiva, on els esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, aquí, a la sintonia de Catalunya Ràdio. I ara, una última cançó de Joan Baptista Homet i del seu últim disc, Seda.
Cuando la fruta no tiene sabor y el repartidor saluda con voz de albarán y las cigüeñas no están y huelen los ríos y los pescadores se dan contra los mares vacíos. Cuando la buena es la estrella fugaz, usar y tirar, y un polvo cubrió el alquiler. Cuando no vuelve a llover, ni hay curro seguro, y solo es posible prever que ya no existe el futuro. ¿Quién tiene un sueño para compartir y sobrevivir en esta feliz sin razón?
o quien me ayuda en mi revolución. Y empiezo a caminar desde ahí y a ser el dueño de mis sueños, mis valores y el juez de mis errores. Algo mío para construir, otra forma de aprender a vivir.
Dies de Ràdio el fan Judit Sala, Rosa Sanahuja, Paco Cotillas i Santi Carreras.
Cuando el honrado se vuelve un bufón en televisión a cambio de un trozo de pan. Cuando se aplaude al trubar, se compra el testigo y se condecora al patán. O se traiciona al amigo. Cuando la guerra la dan por la voz, en nombre de Dios y a cargo de la libertad. Y en esa perversidad, países enteros se hieren a perpetuidad. Ante un planeta de acero, ¿quién tiene un sueño para compartir y sobrevivir en esta feliz sin razón? ¿O quién me ayuda en mi revolución? Y empiezo a caminar desde ahí y a ser el dueño de mis sueños, mis ideas, mis dudas, mis peleas. Algo mío para construir, otra forma de aprender a ser dueño de mis sueños, mis hechizos, mi propio compromiso. Algo mío para construir, otra forma de aprender a vivir.